Interessant, moltíssimes gràcies.
De res, fins demà.
Fins demà. Resolució de concurs. Truqueu 972-77-1000. És la una del migdia, us deixo amb la Bel Font i amb l'informatiu local. Que tingueu un meravellós dimarts. I com ens ha dit la Rosa Cantó, gaudiu de la bellesa i de la vostra espiritualitat.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
El 14 de maig al 15 d'agost arriba la 15a edició del Festival Portal Blau amb les actuacions de Texas, Ramon Mirabert, Els Catarres, Ara Malikian, Clara Pella, Stay Home, Beth i Laura Andrés i molts més artistes. Del 14 de maig al 15 d'agost. Tota la info a portalblau.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El ple ratifica les modificacions a l'ordenança reguladora de zones blaves i consensua una moció a favor del manteniment de la figura del jutge de pau. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimarts 14 del mes de juny. La crònica del primer ple ordinari presidit per Josep Bofill després de la renúncia de Víctor Puga. A banda del ple, però, tractem tot un seguit d'altres notícies que resumim ara mateix en format breu. Més de 600 menús servits fan de les primeres jornades gastronòmiques del Peix Blau un èxit de participació. El CER L'Escala programa fins a 10 concerts aquest estiu al pati. Aquest divendres, 10 de la nit, amb cantada d'havaneres a càrrec d'Oreig de Mar. Representants de diversos ports d'Occitània visiten el Club Nàutic L'Escala per intercanviar experiències i models de treball. El porter Eduard Pons del Futbol Club L'Escala canvia la porteria pel xiulet. Es desvincula de la pràctica del futbol per centrar-se en el món de l'arbitratge. Recull d'agenda i el temps amb Sergi Corral completaran l'informatiu d'avui, d'aquest dimarts 14 del mes de juny. Sigueu molt benvinguts, entrem de seguida en matèria. Amb el tema que comentàvem en portada, crònica del ple. Una sessió ahir al vespre en què va ratificar-se les modificacions a l'ordenança reguladora de les zones blaves i on va consensuar-se una moció a favor del manteniment dels jutjats de pau. Aquesta setmana, demà concretament, s'activen els serveis propis d'estiu, entre ells les zones blaves d'aparcament. Just ahir, en sessió ordinària del ple, es va ratificar les modificacions de l'ordenança corresponent. Les més significatives, l'increment de preus segons l'IPC, la incorporació dels aparcaments de l'Era i la Lloba, Sant Martí d'Empúries, amb un horari de 8 del matí a 11 de la nit, amb tarifa d'€1,86 l'hora, la incorporació de l'aparcament de la Vaixella, o conegut també com el de Francesc Macià, aquest en règim bonificat, amb una tarifa de 2€ fins a 3 hores, 5€ de 3 a 5 hores i 8€ per estacionaments de més de 6 hores i tarifa gratuïta per a residents. Es manté la tarifa d'€1 al dia en zones bonificades i es crea la de 0,5€ per a temporada d'hivern a l'aparcament de Cales Monges. S'unifica l'horari de 8 del matí a 9 del vespre sense pausa al migdia i es fa també un ajustament en el preu d'anul·lació de multes. La modificació era aprovada amb els vots de l'equip de govern més el de l'únic regidor present de Junts per Catalunya. S'hi va abstenir el regidor d'En Comú L'Escala i van votar-hi en contra els tres regidors d'Esquerra Republicana. El que més discrepància va generar va ser el fet de convertir l'aparcament de la vaixella en espai de pagament. Escoltem diferents fragments de les intervencions dels grups de l'oposició. Per aquest ordre, Enna Estrems, portaveu d'Esquerra Republicana, Carles Carlà, de Gent de l'Escala, i Albert Pons, d'En Comú l'Escala.
Que l'aparcament de Francesc Macià i l'aparcament de Camp Perals eren dos aparcaments que sempre, i a més havíem estat d'acord, que eren aparcaments dissuasoris, que per tant s'hi aparcava per poder deixar el cotxe fora del casc antic, i tot i que dins de lo greu, diguéssim, o de lo que no hi estem d'acord, els preus són assequibles, en el moment en què tu veus que allò és una blava, nosaltres creiem que l'efecte d'aparcament dissuasori, de deixar el cotxe aquí, no me n'he de preocupar tot el dia, desapareix.
Però a sobre de ser recaptatori, i que és un pàrquing que l'haguéssim pogut gestionar nosaltres, el donem a una empresa perquè aquesta empresa obtingui beneficis, tot i que nosaltres cobrarem un cànon. Nosaltres volem aprofitar aquest punt per dir-vos que seria el moment, o hagués sigut ara el moment, de començar a parlar de com volem gestionar la zona blava en el futur.
No veiem a què respon ben bé que ara aquest pàrquing passi també a zona bonificada i que sigui gestionada directament per Continental. És a dir, ens podíem haver esperat 2 anys i esperar que, com en algun ple ja s'havia apuntat, que s'esperava que quan acabés la concessió Continental potser plantejar-nos de veritat, com que és segur que la gestió de la zona blava porta beneficis pel diguem-ne, el que és la seva gestió pròpiament dita, i podia ser doncs, un ingrés extraordinari per a la població, doncs esperar aquests 2 anys. I l'altre, els dubtes que representa de que un pàrquing que és dissuasori, és a dir, que tu et puguis quedar fora del poble amb el cotxe i entrar-hi caminant, doncs que potser deixi de ser-ho, perquè si he de pagar aquí també ho pagar dins el poble.
Intervencions replicades per l'alcalde Josep Bofill, Obert, a reconsiderar la possibilitat que l'Ajuntament gestioni directament els aparcaments un cop acabada la concessió actual, alhora que considerava com l'aparcament de la vaixella no és, deia, almenys a l'estiu, cap exemple d'aparcament dissuasori. Josep Bofill.
Segurament que té una funció molt dissuasòria en èpoques de l'any, a partir de setembre i fins a juliol, finals de juny, però l'estiu no acabo de compartir que és un aparcament dissuasori, perquè a partir de les 10 del matí, de les 9 del matí, està totalment col·lapsat fins a les 9 del vespre. Estem totalment oberts de cares al futur a parlar-ne. De fet, jo també sóc de la posició, de l'opinió, que segurament que si l'Ajuntament el control absolut de les zones blaves, tindríem més capacitat de maniobra. De fet, això, entre cometes, és una prova per aquest estiu.
En la mateixa sessió, tots els grups van votar a favor d'una moció en defensa de la figura dels jutjats de pau, que podrien desaparèixer si prospera l'elaboració de la nova llei orgànica d'eficiència organitzativa al Servei Públic de Justícia. La regidora Ramona Viella, que havia sigut jutgessa de pau abans que regidora, va ser qui va llegir la moció. N'escoltem un fragment.
Primer, rebutjar l'eliminació dels jutjats de pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen. Segon, reivindicar la rellevant funció de justícia i de proximitat que exerceixen en l'àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia. Tercer, reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l'Ajuntament de la tasca que realitzen els jutjats de pau i identificar el jutge i jutgessa de pau del municipi. Quart, instar els diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l'eliminació dels jutjats de pau d'aquest projecte de llei.
Des dels diferents grups es va posar en valor els conceptes de proximitat, rapidesa i eficàcia. Es va considerar absurd que es vulgui suprimir els jutges de pau precisament quan l'administració de justícia està més col·lapsada, i es va apuntar que el jutge de pau precisament hauria de ser clau a l'hora de fer entendre que no tot s'ha de resoldre per la via judicial. Escoltem Enna Estrems, d'Esquerra Republicana, Vishal Shahani, de Junts per Catalunya, Carles Carlà, de Gent de l'Escala, i Albert Pons, d'En Comú l'Escala.
Proximitat, rapidesa, eficàcia, totes aquestes coses que segur que si substituïm els jutges o jutgesses de pau dels municipis per oficines de seu judicial convencional, amb un funcionariat convencional, amb una administració de justícia que tots sabem que està col·lapsada i que va lenta i totes aquestes coses que passen amb l'administració de justícia, podran substituir la figura d'una persona del municipi que coneix els veïns, que al final està fent una tasca de solucionar problemes, de solucionar conflictes via mediació, i per tant que no arribin, no, a mals majors, i per tant que no arribin a l'administració de justícia pròpiament dita.
Aquest saber fer dels jutges de pau en contra de les tecnòcrates, no? Creiem que aquesta proximitat no s'hauria de perdre ni deixar en oblit aquesta saviesa.
És com una mica absurd, no? Perquè al final estem dient que els jutjats estan col·lapsats, i precisament aquesta figura el que fa és evitar que arribin més demandes en els jutjats. Per tant, és com una contradicció que ells mateixos ho vulguin treure, perquè s'entén que estaran més col·lapsats. I creiem que no només hem de votar a favor de la moció, sinó que hauríem d'intentar fer alguna cosa perquè el jutge de pau pogués absorbir moltes més coses, perquè al final, quan un té un conflicte, el que vol és que es solventi, i la justícia en aquest país el que demostra és que quan tens un problema no t'ho solventen, el que fan és dilatar-ho en el temps.
El que jo penso que és important del jutjat de pau és entendre que no tots els conflictes s'han de resoldre via judicial, sinó que moltes vegades el que hi hagi és algú imparcial que tingui la capacitat de mediar, que significa entendre els interessos de les dues parts confrontades, intentar trobar un punt en el qual tots dos es puguin sentir còmodes i evitar la judicialització, perquè està sent massa en boga que socialment sembla que només hi ha una manera de tu poder solucionar els teus enfrontaments, que és anar al jutjat.
Com a última intervenció, la primera tinent d'alcalde, Marta Rodeja, va fer un agraïment públic a tots els qui han exercit de jutge o jutgessa de pau al municipi.
Evidentment compartim les paraules que ja s'han expressat per part de tots els grups, i només fer un agraïment implícit a tots els jutges i jutgesses de pau que hem tingut a l'Escala, tant a l'actual com en tots els anys. Tenim aquí la Ramona, que doncs n'és una representació, i agrair-los perquè sobretot a través d'aquesta mediació, d'aquest contacte amb els veïns, han fet doncs de l'Escala un municipi molt millor, creiem.
A banda dels punts esmentats, en el ple d'ahir, d'una hora de durada, es va verificar la renúncia de l'acta de regidor de Víctor Puga, es va sol·licitar l'acta de Cristina Viegas, la qui anava de número 12 a la candidatura de Progrés en les últimes eleccions i que ocuparà la cadira vacant al plenari municipal. Es van fixar com els 29 de juny com a festes locals de l'any vinent, 2023, i es van aprovar altres punts de tràmit, com la convalidació plenària de factures per serveis essencials. S'adjudicaven 6 places a l'aparcament soterrat de Plaça Catalunya en règim de concessió de 20 anys, i es va acordar també una esmena al redactat de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme per a la creació del Parc de l'Estany de Poma. La major part del temps del ple es va destinar als pregs i preguntes. Els temes més destacats d'aquest apartat seran comentats i analitzats a l'informatiu de demà. Més de 600 menús servits fan de les primeres jornades gastronòmiques del Peix Blau un èxit de participació. Els restauradors implicats consideren que les jornades han de tenir continuïtat, ja que la iniciativa acosta clients a la cuina de proximitat. Tania Irte.
El balanç de les jornades gastronòmiques del Peix Blau ha estat molt positiu. S'han venut més de 600 menús gastronòmics entre els 12 restaurants implicats. La campanya ha servit per potenciar la cuina del Peix Blau de proximitat, a més d'aportar llibertat i creativitat en les propostes gastronòmiques. Els restauradors adherits s'han compromès a adquirir el peix directament a la llotja de l'Escala o a les peixateries del municipi per crear sinergies entre pescadors, restauradors i peixaters. Marta Rodeja, regidora de Promoció Econòmica, Turística i Comerç.
La idea del Peix Blau ha agradat. Els restaurants han fet diferents plats, diferents tapes, cadascun amb el seu toc. Creiem que això doncs també està bé, perquè dona llibertat als restauradors a fer les seves propostes, i alhora doncs els consumidors tenen diferents modalitats, diguéssim, per anar tastant i per anar variant durant aquests dies. Com diem, les xifres són positives, les valorem bé, i això ens anima, doncs, a l'any que ve, doncs, continuar i tirar endavant aquest projecte.
Les jornades han aconseguit revalorar la importància del peix a les cuines, fer-lo conèixer a la gent i renovar la proposta gastronòmica en els restaurants. Un exemple n'és el restaurant de la Clota, on durant la campanya s'ha estat elaborant un plat amb el verat com a protagonista, amb bones notes afruitades i cítriques de mango i pinya. Jaume Font és el cuiner de la Clota.
A mi m'ha semblat bé, perquè el peix blau, poder és un peix, és el que diguem, poder és un peix que no es fa servir tant com abans, o com el verat, o qualsevol peix blau, que realment és igual de bo que un peix, si és fresc o és això, és igual de bo que un peix blanc o un peix vermell. Vull dir, i nosaltres la importància és, li hem volgut donar un amb el verat un toc afruitat, un toc cítric, no? que canvi una mica el plat. I bueno, per nosaltres és el que significa també el peix blau, aquí ja és això, no s'ha potenciat molt, i el que es busca és potenciar el peix blau també, que també és un peix sa, un peix molt, molt nutritiu.
Els restauradors esperen que aquesta iniciativa es prolongui per afegir nous plats i conceptes a les seves cuines. Els clients han estat disposats a provar i a conèixer les noves fórmules en els menús. Joan Pallarès, propietari del restaurant La Clota.
La idea ha sigut molt bona, és una cosa, una iniciativa molt bona, i esperem que és una campanya que duri bastant de temps. La gent els agrada que hi hagin coses noves als restaurants i idees noves. I com és un poble coster, no hi ha res més bo que apostar per el peix blau, que és el nostre peix. Aquesta campanya nosaltres tenim un tipus de clientela bastant fàcil, podríem dir, no, Charlie? Bastant fàcil, i que quan els dius que hi ha coses noves, tenen la facilitat de dir, provem-ho, i molta gent ens ha dit que els hi ha agradat bastant.
La campanya del peix blau ha aconseguit que la gent s'apropi més al port i altres zones allunyades del nucli per tastar els diferents plats. El restaurant Mos ha apostat per un ceviche equatorià de verat cru. Raül Subia, responsable del Mos.
Sí, amb la campanya s'ha notat una miqueta més. La gent s'ha apropat més a provar el plat i hem notat que la gent s'ha mogut una miqueta més, diguéssim.
Les jornades gastronòmiques han nascut en el marc de la campanya Viu en Blau, amb voluntat de permanència per tal de transmetre valors i coneixements sobre el peix de proximitat. Crear una xarxa de restaurants que potenciï la llibertat i creativitat en les propostes gastronòmiques i prestigiar la pesca i la cuina de l'Escala.
Mirem endavant i a l'estiu el CERT torna a engegar una programació de concerts al pati del centre. El primer serà aquest divendres amb Cantada d'Havaneres a càrrec d'Oreix de Mar. La programació pròpiament dita, però, començarà a partir del dijous dia 30 i culminarà l'últim dijous d'agost. Ivan Garcia.
10 concerts al pati del CERT l'Escala. Aquesta és la programació que ha preparat l'entitat pels juny, juliol i agost. El CERT continua apostant per amenitzar l'estiu amb dosis musicals, abraçant diferents estils com ara la rumba i el jazz. El primer serà ja aquest mateix divendres, a partir de les 10 de la nit, amb una cantada d'havaneres amb el grup Oreig de Mar. L'aforament és limitat i es recomana fer reserva prèvia al bar. Raúl Centeno, president del CERT l'Escala.
Aquest divendres comencem els concerts d'estiu amb una cantada d'havaneres al pati del CERT i bueno, serà el mateix format que l'any passat. Els concerts seran els dijous, començarem el primer concert el dia 30 de juny i l'últim és el 25 d'agost. I serà el mateix sistema, començarà a les 10, mirarem a veure si es pot fer una mica de sopar i així abans, i després el format, diguéssim, és com l'any passat, hi haurà una varietat cada dijous d'estil de música. Hi haurà rumba, estarà el Cor Indica, hi haurà una nit de jazz, o sigui que serà molt divertit cada dijous.
El primer concert en dijous serà el pròxim 30 de juny amb el grup Viterna i el desè i últim serà el dijous 25 d'agost. Com ja és tradició, el primer dijous d'agost, el CERT l'Escala no programa cap concert perquè és la nit d'havaneres a la platja i per aquest motiu mou el concert a dissabte 6, que enguany serà de sardanes a càrrec de la principal de l'Escala.
Normalment respectem la cantada d'havaneres que organitza la Penya Blaugrana i aquest dijous nosaltres no fem concert. I el que hem fet és el dia 6 d'agost vindrà al pati del CERT, la principal de l'Escala, i ens farà un petit concert.
Per tant, els dies 17 i 30 de juny, el 7, 14, 21 i 28 de juliol i el 6, 11, 18 i 25 d'agost, el Serra Escala proposa diferents grups musicals per passar un estiu amb molt de ritme.
Comentem tot seguit una visita que ha tingut el Club Nàutic l'Escala per part de representants de diversos ports d'Occitània. L'objectiu, intercanviar experiències i models de treball. Han pogut veure les instal·lacions i els serveis que s'ofereixen des del Club Escalenc. Ens ho explica Miquel Pagès.
El Club Nàutic l'Escala ha rebut la visita d'una trentena de representants de ports francesos de la costa sud del Mediterrani. Ha estat en el marc de l'Eductur Costa Brava, una iniciativa que ha permès que els ports de l'Occitània s'acostessin al club per tal de conèixer de primera mà els seus serveis i instal·lacions i crear així sinergies entre el sector nàutic català i l'occità. L'Eductur Costa Brava segueix la línia de treball conjunt que des de fa mesos han engegat Ports de la Generalitat, l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics i la Unió de Ville Portuaire d'Occitaní per tal de cooperar en diversos àmbits d'interès comú. Destaca en aquest sentit la gestió ambiental de les instal·lacions portuàries per tal d'afrontar l'emergència climàtica al Mediterrani. Narcís Carreras, president del Club Nàutic l'Escala.
Per veure les nostres instal·lacions, els hi va encantar, van anar a Estartic, que també els hi va encantar. Va venir en Sergi Pallarès, que és el president de les pobles, de la Unió de Pobles Occitans, que fan una bona confederació. Ens han convidat allà i tot això saps què porta? Molt bon rotllo, coneixences, intercanvi. Nosaltres, per exemple, en Port Lecat o en Port d'Agde tenim uns convenis que si venen a amarrar l'estiu tenen unes condicions especials, 2x1, etc., ells amb nosaltres, i, bueno, de fet, és transfronterer, però tampoc queda tan lluny. I el francès té tendència a venir més aquí, i el nosaltres potser menys allà, però tot això fa olla.
La col·laboració inclou també la promoció dels ports i l'impuls del turisme nàutic al Mediterrani. Durant la seva estada han pogut visitar les oficines centrals del club i alguns dels amarradors en un recorregut que ha acabat a l'escola de vela del club. També han fet una visita a l'Estartit.
Parlem ara de la cloenda dels tallers de teatre escolar de l'escola L'Escolapi, que s'han fet a la sala polivalent en Guanyes el segon any que s'ha pogut dur a terme aquesta iniciativa amb una obra sobre l'alimentació. Es titulava Rebel·lió a la cuina. Tania Irte.
Els alumnes de cicle mitjà de l'Escola Escolapi han tancat el taller de teatre escolar amb una obra titulada Rebel·lió a la cuina. L'han representat davant de pares, professors i familiars a la sala polivalent de l'Escala com a festa de cloenda del taller, però també del curs escolar. La iniciativa fa anys que es du a terme i està subvencionada per l'Ajuntament de l'Escala. Anna Ferrer, tutora de cicle mitjà i educació física.
Bueno, aquesta és una activitat que es va fer el primer trimestre i ho fa l'alumnat de cicle mitjà. Llavors és una activitat subvencionada per l'Ajuntament i és per potenciar el teatre, no? I la dramaturgia. Llavors ho hem fet amb l'Elisenda Trias, ens ha sabut molt de greu que avui no ha pogut ser aquí, però tenia feina, i el Covid no ens la va deixar fer quan tocava, que era el mes de desembre, i ho hem anat posposant fins a arribar al mes de juny, i al final l'hem fet servir com de cloenda de l'escola de final de curs.
L'escenografia, la música i la interpretació s'han preparat des de l'escola. Els nens i nenes de l'Escolapi han representat una peça sobre la relació que ells tenen amb l'alimentació. Pels directors de l'obra, aquesta peça els ha ajudat a aprendre l'art dramàtic i acompanyar-lo amb la música. Míriam Céspedes, mestra de música.
Bueno, l'argument és d'uns nens que són una mica llepafils i que no volen menjar una altra cosa que no sigui una truita. Els estris de la cuina i els ingredients estan ja com una mica farts del tema i decideixen rebel·lar-se, no? I comencen a pensar alguna estratègia perquè aquests nens canvin la visió cap al menjar.
Durant 10 sessions, els alumnes de l'Escola Escolapi han practicat les tècniques d'interpretació acompanyats de l'Hisenda Trias. Els de cicle mitjà han compartit escenari amb alguns alumnes d'infantil inicial. Toni Ros,
músic. És una cantata d'en Toni Miralpeix,
que fa uns 10 o 12 anys per un encàrrec la va compondre, i llavors nosaltres l'hem rescatat perquè ens semblava dient l'argument i per l'escola ens anava molt bé. Llavors amb la Míriam, que és mestra de música, ens vam repartir una mica la configuració musical. La Míriam s'ha encarregat més de cicle mitjà i cicle superior, i jo he fet a inicial i infantil, a part de la direcció musical i tota la pesca.
L'activitat busca acostar al teatre als més joves, que perdin la vergonya i que gaudeixin d'una bona estona entre ells.
Nota esportiva. El porter del Futbol Club l'Escala, Eduard Pons, canvia la porteria pel Xiulet. Enguany, Pons ha ascendit a la tercera catalana i era pràcticament impossible compaginar les dues tasques. El seu últim partit amb l'Escala va ser el de l'ascens amb el juvenil. Ivan García.
Als seus 18 anys ja ha hagut de prendre una decisió de futur. El jove porter Eduard Pons, després de 15 anys jugant a futbol, ha decidit penjar els guants per dedicar-se exclusivament a l'arbitratge, un món que va conèixer fa un any i mig. L'escalenc ens ha comentat que ha estat una decisió difícil i que el suport de familiars i amics ha estat clau.
Cada cop que vaig pitant, vaig agafant més experiència, vaig pitant categories més altes, doncs m'engresca més. I bueno, al final de temporada vaig obtenir un ascens a tercera catalana, el qual em feia prendre la decisió de si podia jugar o arbitrar, i després de valorar-ho amb la família, amb els amics i jo mateix, vaig decidir prendre la decisió d'arbitrar.
L'exjugador del Tramuntana, l'Escala, Figueres i Gironès assegura que està preparat per enfrontar-se a situacions complicades.
Sempre et pots trobar en una nova situació, sobretot en camps complicats, però bueno, això és, com bé diem nosaltres els àrbitres, veiem el contracte. Tu quan et poses a arbitrar ja saps el que vas, i bueno, has d'intentar fer ment freda, oblidar-te de tot i fer-ho a teu, i si t'equivoques doncs aixecar el cap i a la següent decisió fer-ho millor.
L'objectiu el té clar.
El meu objectiu és anar pujant fins a on jo digui prou o on ells em diguin prou, però el meu objectiu és anar pujant i aviam on arriba això.
Pons no sap si tornarà a posar-se els guants. Sí que ens ha confessat que s'ha quedat amb ganes de més.
No ho sé. Jo he quedat amb molt bones sensacions amb el futbol i amb una mica de ganes de més. Però, bueno, si això de l'arbitratge m'acaba anant bé, potser no hi tornaré més. Però qui sap, no se sap mai.
Els millors moments viscuts, l'ascens històric preferent amb el juvenil i també les proves que va fer el Girona a l'etapa infantil. I el pitjor, la seva etapa cadet a Figueres, un club que impedia marxar a Pons de l'equip.
Repassada la informació esportiva, una ullada a l'agenda, als actes que hi ha previstos a l'Escala entre avui i diumenge.
Dijous 16 a les 4 de la tarda, espai setmanal de converses i amistat a càrrec de l'entitat Càritas, adreçat a la gent gran, a la Biblioteca Víctor Català. A les 7 de la tarda, inauguració de l'exposició Pedra Marbre, Cel i Mar, fotografies de Pilar i Maric a l'Alfolí de la Sal. I acabant el dijous, a les 7 de la tarda, final de curs de teart amb l'actuació Cats a la Sala Poli. Divendres 17, a les 8 i quart, 30 anys de l'arribada de la Flama Olímpica a Empúries. Taula rodona amb els responsables de l'organització i voluntaris de l'arribada de la Flama a l'Alfolí de la Sal. A les 10 de la nit, cantada d'havaneres al CER amb el grup Orets de Mar. Dissabte 18, a dos quarts de 10, ruta guiada i mountain bike a l'oficina de turisme de l'entrada nord. A les 11 del matí, Empúries virtual al Museu Arqueològic d'Empúries. És una activitat que té el preu de 10 euros i els menors de 8 anys gratuït. Les places són limitades i és imprescindible reservar prèviament el correu macempúries.cultura@gencat.cat. A les 11 del matí del dissabte, trobada social de velers del Club Nàutic l'Escala, puntuable per la 23a ruta de l'Anxova al Club Nàutic l'Escala. A les 7 del vespre, el cinquè cicle d'Arrel i amb Salero 2022, ganxet elèctric a l'Alfolí de la Sal. A les 9, concert del Festival Portal Blau amb Pol Batlle i Rita Payés a l'Alfolí de la Sal. Diumenge 19, tot el dia a Empòrium, Dia Internacional del Ioga, a les 6 del matí, la cura grega, infusió, visita teatralitzada. A les 6, Viàpolis, el fòrum, concert i ioga al Museu Arqueològic d'Empúries. Per més informació, podeu trobar-la a www.emporiumyoga.cat. A 11:15 comencen les jornades europees d'arqueologia amb l'explicació de les excavacions actuals a Empúries. Les places són limitades i cal reservar a macempúries.cultura@gencat.cat. Tot seguit, a les 11, continuen aquestes jornades d'arqueologies, per les quals també cal reservar al mateix correu macempúries@gencat.cat.